de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE des de Lleida, a través de COPE Lleida, de les freqüències a la província, des de la Seu d'Urgell, Balaguer, Lleida, a través de l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta al teu mòbil i pots escoltar també l'emissora de Lleida i des de la web cope.es també triant l'emissora de Lleida. Què tal? Com estàs? Meitat de la setmana, dimecres 9 d'octubre del 2019, hores d'ara. Revisava la informació meteorològica, 19 graus a la ciutat de Lleida, com sempre. Buscarem aquesta previsió meteorològica per tot el territori lleidatà, un territori singular i magnífic. Sí, no tenim mar, però per la resta un territori magnífic, des de ben al nord fins ben al sud i amb unes característiques singulars i úniques que fan dels que hem nascut o vivim a Lleida que ens l'estimem tant. Però és llarg el territori i diferent, muntanya, prepirineu, plana, secà, i per tant la previsió meteorològica doncs és una previsió interessant perquè ha de cobrir tot el nostre territori. És el que fem cada dia des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, escoltar també avui l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García, que vam coneixent una mica més a fons un personatge. I encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. Amb tot això ens plantarem a la una, com cada dia, vaja. A partir de la una, estem a la meitat de la setmana, els dimecres, ja saps que aquí és dia de noves tecnologies, amb l'espai Info COPE Lleida, amb Jaume Sitjà, amb David Casero, que aquest any els hem avançat una miqueteta en el temps. Els trobes a partir de la una i deu, a la una i deu ja els tens aquí, a l'antena de COPE Lleida, l'Info COPE Lleida, amb moltes notícies del món de les noves tecnologies. Ho intentem explicar-ho de manera planera. Si alguna vegada se'ns cola alguna cosa o no ho aconseguim, o no has entès res, que també pot ser, que també ens passa a nosaltres, envia'm un WhatsApp i ens dius, escolta, Ricard, que no, que això que heu dit avui, que allò de l'internet, que allò de l'aplicació aquella, que no entès res. Torneu-ho a explicar la propera setmana, però que jo ho pugui entendre. Que ens fa il·lusió, que tu envies un missatge. Si hi ha alguna cosa que dius, mira, crec que m'interessa però no he pillat res, envia'm un WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180, i en tornem a parlar, només faltaria. I a partir de 2:15, novetat aquesta temporada, ja ho saps, amb veu de dones, la tertúlia amb diferents dones del teixit empresarial, cultural, d'espectacles de la ciutat, amb qui parlem de tot, de tot. És que parlem de tot, la veritat és que parlem de tot i jo crec que aquesta és la gràcia, però sota la perspectiva de la dona, que de vegades no és tan diferent a la dels homes i de vegades és totalment diferent. En fi, 19 graus, amb tot això ens plantarem a les dues. 19 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida ens espera una tarda amb intervals ennuvolats, més compactes a la cara nord dels Pirineus, on s'esperen precipitacions febles. Les temperatures baixen amb màximes entre 19 i 26 graus i el vent bufa variable a flux. Demà dilluns tindrem temps estable amb el cel poc ennuvolat o serè durant tot el dia. Les temperatures baixaran i arribarem a 24 graus a Lleida capital, Balaguer, la Seu d'Urgell i Tàrrega, i 20 a Vielha. Les mínimes seran de 6 graus a Vielha, 7 a la Seu d'Urgell, 10 a Balaguer i 12 a Lleida capital i Tàrrega. I el vent demà bufarà variable a flux. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Vinga, que marxem cap als anys 80.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Què tindrà la música? Què tindrà? Potser aquesta no te l'he encertat. Però segur que algú que ens escolta també és una d'aquelles cançons que recorda amb carinyo, eh? Ens hem traslladat a l'any 1987 de la mà dels australians Midnight Oil. És una banda de rock alternatiu australiana reconeguda pel seu característic so rock i rock dur en algunes cançons, intenses presentacions en viu, o sigui, gent que ho vivia i estava còmode sobre l'escenari, i a més tenien un obert activisme polític, Midnight Hour. Ens quedem a nosaltres amb la seva música. Aquesta que escoltes és la que porta per títol Beds Are Burning, de l'any 87. Si és igual els anys que tinguis, si la cançó t'agrada... Començat avui amb música, són les 12:26 minuts, sóc el Ricard Álvarez. És dimecres avui, 9 d'octubre, i tot seguit el que fem és buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Malauradament, comencem parlant de successos i d'una pèrdua de vida d'un home que va morir ahir en desfrenar-se el tractor que reparava a Menàrguens. Els Mossos consideren el fet una mort accidental, atès que la víctima era un particular que estava al seu mas. És un home de 42 anys, el que va morir ahir, atrapat sota el tractor. També hi ha als carrers de Lleida dos ferits ciclistes que els dos van ser atropellats. Un a l'avinguda Rovira Roure i l'altre a l'avinguda Catalunya. La veritat és que els carrers de les ciutats s'estan complicant. I complicant no em malentengueu. S'estan complicant perquè, clar, el més fàcil de tot seria que només hi circulés un tipus de vehicles. I si fos només amb una sola, amb un sol sentit, doncs encara seria més fàcil. Però és que a hores d'ara, amb un sol carrer, hi conviuen els vehicles, furgonetes, cotxes, motos, bicicletes, que pot ser pel carrer el bici o no, patinets elèctrics, patinets no elèctrics, gent corrent, gent que creua però no han de creuar, corrent o caminant, i tot això ho tenim al mateix carrer. I clar, s'ha complicat. És a dir, avui en dia ens podem anar oblidant, en tot moment, però ens podem anar oblidant d'anar pendents del mòbil o d'una conversa o parlant, ni que sigui amb un mans lliures, conduint per dins de la ciutat. De veritat, és un moment en el que hem d'estar atents. Cada cop hi ha més coses que es mouen a la ciutat mentre conduïm, i cada cop és més complicat i cada cop és més fàcil prendre mal o tenir un, i que quedi això, en un petit ensurt o un petit accident. Per tant, ens hem de concentrar, i si podem, doncs escolta, anar caminant, que Lleida encara és una d'aquelles ciutats que en 30 minuts pràcticament te la fas de punta a punta, pràcticament, No parlo de barris més llunyans al centre, però que en 30 minuts fas molta feina dins de Lleida. També ha estat detingut un conductor al Carràs per conduir begut i sense carnet. L'home també va intentar agredir els Mossos quan el van detenir. Es veu que no devia d'estar d'acord amb la seva detenció, però és que, caram, begut i sense carnet, doncs què esperes, oi? Anem a la plana judicial. L'acusat del crim del carrer Acadèmia de Lleida menteix i actua per crear-se una coartada segons la investigació dels Mossos. L'home nega haver entrat al pis de la víctima el dia dels fets i diu que mentre esperava que arribés va sentir un cop fort. El cap de la Unitat Territorial d'Investigació dels Mossos d'Esquadra Lleida considera que l'acusat intenta construir una coartada.
Però claro, de ahí a llevar a cabo esta acción hacia la clienta de que te he llamado varias veces. ¿Por qué no le llama a las 14:30 si no está en casa? Es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Nosotros, desde nuestro punto de vista, es la construcción de una cortina, es la construcción de una coartada, sin más, pura y dura, sencilla, ¿vale? improvisada, possiblement.
Dos quarts d'una. Per cert, denunciats també dos homes per cultivar marihuana en un habitatge de Viu de Llevat. Els Mossos els van comissar 60 plantes, 1.050 grams de cabdells assecats i 102 grams de pols d'aquesta droga. Obrim la plana local i política.
COPE Lleida.
Estàs informat.
L'Ajuntament de Lleida, la Paeria, retira temporalment la pancarta i el llaç groc de suport als presos i exiliats. L'alcalde Miquel Pollo remarca que acaten la resolució de la Junta Electoral, que ahir vam comunicar en primícia a la nostra tertúlia dels polítics, i diu l'alcalde que no volen entrar en jocs simbòlics perquè creuen que ara toca fer política amb el cap fred. A veure si és veritat i algú es dedica a fer política d'una vegada, perquè sí que és veritat que els ajuntaments tenim els polítics doncs, sense pensar en avançar eleccions, perquè per llei als ajuntaments només es pot fer cada 4 anys, però la resta de llocs, començant per les eleccions que tindrem d'aquí a un mes i un dia, si és que vivim en una època en la que poca política s'està fent. Escoltem l'alcalde Pueyo.
Sens dubte, quan acabi aquest període, diguem-ne, singular o d'excepcionalitat jurídica marcat per la campanya electoral, nosaltres tornem a penjar la pancarta del llaç perquè són una expressió no partidista, són una expressió d'una majoria social a Catalunya i al final, o al principi de tot, tinguem un compte, són una expressió de la voluntat popular que a nosaltres ens va portar el govern de la Paeria.
El Consell d'Administració de l'EMU de Lleida paralitza l'aprovació dels comptes anuals del 2018 davant la controvèrsia generada per dos informes sobre la possibilitat de repercutir el cost de les obres ja acabades en l'àmbit del pla de l'estació. Canviem de tema. Cau entre un 30 i un 40% la producció de panís a Ponent pels pics de calor de l'estiu i l'aranya vermella. En 5 anys, una zona productora com Linyola ha deixat de cultivar fins a 12 milions de quilos menys de panís per les dificultats a l'hora de tirar endavant les explotacions. Escoltem el president de la cooperativa de Linyola, Jaume Pedrós, que ens explica que la calor i que l'aranya han afectat la producció de panís.
Quan el panís florís, no vol que faci molta calor. Vam tindre una calor molt forta el mes de juny, i allí, clar, no va florir tot el bé que havia florit. Té moltes pitlles de que no han acabat de tindre tots els grans que toqui i han fet menys grans i s'han quedat més pitlles. I una altra és de que, clar, l'aranya després s'hi ha ficat. Hem tingut un estiu que no ha plogut gairebé gens. L'aranya s'hi ha ficat i ens ha ficat l'aranya o ha secat el panís abans de temps.
Tenim clar ja que el canvi climàtic ens està afectant directament a Lleida, en aquest cas, o a qualsevol lloc, perquè fins ara, com que tot era molt global, doncs no passa res. Tenim clar, o encara seguirem posant ni excuses. Bé, demà ja m'ho pensaré. Bé, demà, a la propera legislatura, tranquils, que tenim clar que ens està afectant. Ahir parlàvem d'Assaja, parlàvem d'una disminució al Pirineu d'un 20%, ja. Present, no futur. Present. Avui, estem dient que cau entre un 30 i un 40%, que no és poca, entre un 30 i un 40% la producció de panís a Ponent pels pics de calor de l'estiu, que meteoròlegs ja ens han explicat que està claríssim que venen pel canvi climàtic. Tenim clar que ens afecta? Comencem a actuar ara, avui, no demà, avui, comencem a fer coses? Els polítics n'han de fer moltes, i no les fan. N'han de fer moltíssimes, i no les fan. Però nosaltres també hem de començar sense excuses. És que el del costat no ho fa. Doncs escolta, si el del costat no ho fa, ja ho farà. O ja li explicaré, però jo de moment ho faig. Canviem de tema. Les escoles Bosch treballen per la definició d'un model educatiu conjunt per poder fer passos cap a la seva homologació. El sistema, centrat en l'aprofitament de la natura com a eina d'aprenentatge, té un interès creixent a la Cerdanya, evidentment. La coordinadora del projecte educatiu d'Arrels Escola Bosch, Laura Cecília, ens explica que les escoles Bosch treballen de forma conjunta amb l'objectiu d'aconseguir la seva homologació per part d'Educació.
Sabem que no és fàcil, però també tenim l'avantatge de que aquestes escoles ja estan, aquest model educatiu ja està homologat, no?, a Europa, i hi ha una feina feta. Aleshores, una mica el que fa aquesta associació doncs és intentar lluitar per això, i ho intentem fent doncs conjuntament, i bueno, és lent, però esperem que pugui ser algun dia.
I abans de parlar d'esports, el govern, l'Aragó, l'Aran i l'Estat acorden millorar el protocol per espantar els ossos que són massa depredadors. En una reunió a Madrid, les parts conclouen que cal construir equips d'intervenció als Pirineus per fer un seguiment constant dels exemplars amb comportaments anòmals. Ara, si parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports, parlem d'hoquei. El Lleida llista, juga aquest vespre a les 21 hores el partit endarrerit de la... per la disputa de la Continental Cup corresponent a la segona jornada de Lliga. El conjunt lleidatà afronta el seu debut a l'11 de setembre a l'Hockey Lliga amb bones sensacions després d'haver aconseguit el primer triomf de la temporada a la pista del Vic aquesta passada jornada amb victòria 2-5. És el partit serà especial per Oriol Vives, exjugador de l'Igualada, i el Lleida Llista es podria col·locar segon a la classificació provisionalment amb aquest triomf. Parlem de futbol. Mira, avui llegia a Albert Escuer, tertulià de la Radiografia, els dilluns, aquí a COPE Lleida. No sabia que n'hi havia tants, amb temes oberts del Lleida Esportiu. Evidentment, són d'aquelles informacions que van sortint i que segueixen sense resoldre's. I el tema d'Hisenda, i el tema de la Diputació demana els 110.000 euros més interessos de la temporada 2015-2016 per no haver presentat tota la documentació corresponent, i el tema del bàsquet, en el seu moment, a l'estiu del 2018, el Lleida Esportiu va dir que podia comprar el Força Lleida, no se n'ha parlat més, el Museu Màrius Duran, del qual tampoc se n'ha sapigut res més, marcadors... se n'ha parlat molt, però res més. No hi ha xifres, no tenim pressupost, o almenys no és públic, ni xifra d'abonats, ni res de res. Molts interrogants, moltes coses que falten per saber del Lleida Esportiu per fer que doncs, la gent s'involucri més. Moltíssima informació.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
En una galaxia de Disneyland París, no muy lejana.
Líder rojo a líder amarillo. Nos acercamos a la estrella de la muerte.
Recibido, lanzamos ofensiva.
Y después cena romántica, ¿no?
Sí, cariño.
Esta temporada, conoce las leyendas de la fuerza en Disneyland París. Últimos días. Reserva hasta el 15 de octubre y tendrás hasta el 25% de descuento en estancia y además, media pensión gratis. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
¿Sabes que cada día podríamos llenar 1000 piscinas olímpicas de plástico solo con las botellas de agua que consumimos en España? Conoce tu consumo de agua y su impacto en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, set de innovación.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
El Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Agricultor, ¿aplicas purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
I ara sí, ja camí cap a la una, hem de fer aquesta aturada dels dimecres, la de l'entrevista Cosmopolita, com sempre, amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal va la setmana?
Molt bé. Sí. Estem a la meitat, mira, sense voler. Ja saps com va això. El temps passa. El temps passa, eh? El temps passa.
Ja ho deia, en el tiempo pasa felizmente si hay amor. Bueno. Te recordes de la cançó aquella.
Felizmente o no felizmente, però
el temps
passa.
Jo cantava en Luis Aguilé.
Jo ja em cau molt lluny, això, Cosme.
No, clar, ja vas perdent cabell. Sí, tens un pèl de tonto, no?
Vinga, entrevista Cosmopolita.
Avui saps aquí tinc?
Sí, sí, perquè el veig. Sí, perquè el veig.
I ho coneixes?
Sí que el conec, sí.
Sí.
Ja fa anys que ens coneixem.
Sí. T'ha ensenyat?
També sense... Sí.
T'ha ensenyat.
I tant que sí.
És un home de la docència.
Sí, senyor.
Bueno, avui tinc el vicari general de la diòcesi de Lleida i bon amic en Lluís Sallant. Benvingut i bon migdia.
Bon migdia.
Gràcies per deixar-te enganyar.
Gràcies, sí, gràcies a tu per pensar que em podries deixar enganyar.
Bueno, pues jo vull saber diverses coses teves i, bueno, la gent de la diòcesi saben que, a més, ets el rector de la parròquia de la Sagrada Família, Santa Teresa Jornet, i, a més, de la partida de Grellana. I altres moltes coses, no? Estàs a l'IREL,
Sí, estic de professor a l'IREL, estic de professor a la Facultat de Teologia de Catalunya, a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, i fins ara, això estem mirant el relleu, delegat d'ensenyament del bisbe de Lleida.
És a dir, que tu ets el responsable de la part més formativa, no?, de la diòcesi.
Bueno, més formativa en alguns aspectes determinats, el que és classe de religió i el que és formació de formadors, o bé el que és ja la formació d'aquells que accedeixen a títols de llicenciatura en teologia.
Per cert, on vas néixer? Per aquells que no ho sàpiguen.
Jo vaig néixer a Sant Esteve de Llitera. La meva generació és dels pocs que quedem en el poble nascuts allà.
I encara hi vas?
Encara hi vaig. Bueno, encara hi vaig menys. Jo hi passo molt, hi passo molt. Clar, és un poble que s'ha anat buidant, a poc, per l'atracció de Barcelona, Sabadell, Terrassa, etcètera, aquests... i també per l'atracció de lo que significa un binèfer.
Per cert, tu de petit eres d'aquells que t'havien vestit de manyo amb el catxirulo i tot això, i havies anat amb algun folclòric o no?
No.
Ni paloteaus, ni...
Paloteaus sí, però jo ho vaig fer aquí a Lleida.
Ja vas fer a Lleida?
Jo ho vaig fer aquí a Lleida, los paloteaus. I sí, sí, vam fer alguna exhibició també pública de tot això. El que passa és que no pots estar en tots els llocs.
I eres travieso o no?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo em tinc... travieso perquè alguns m'ho han dit.
Aquí es diu entremaliat, però bueno.
Entremaliat, se diu aquí, sí. Jo, inquiet, que m'agrada mirar, buscar, provar, experimentar.
Ja que dius de provar, vas provar de tindre alguna nòvia?
De mirar-me-la sí, perquè també me miraven a mi. De formalitzar una relació amb nòvia, no, això no ho van fer.
Però eres d'aquelles persones que t'agrada molt anar de juerga, allò de verbenes, fiestes majores i tot això, les orquestes meravella i tot allò que havia?
No, les que venien al poble. En aquella, la nostra generació, era la música que venia al poble.
I sabies ballar o no?
Jo sí, de ballar, sí, ballar.
Pas dobles i tot això, sabies?
Sí, valsos sí. I coses d'aquestes, sí, sí. I a més, home, entre la colla ja ens ho rifaven, a veure qui treuen aquella a ballar, a veure aquella amb qui vol ballar.
En quina edat veus la teva vocació?
En quina edat? Bueno, jo penso que és des de petit, no sabria dir el moment. Però, bàsicament, hi ha un moment en el qual, pels estudis de filosofia, començo a plantejar-me si el camp d'ajudar, de donar la mà, d'orientar, de no suport, etc., no fora el meu des d'un punt de vista educatiu i des d'un punt de vista també moral. I és allò el que em fa canviar, sobretot en contacte amb alguns que estaven ja en països de missió, de pares blancs.
Ah, els pares blancos, Sí, sí. Precisament el pare Blaran és dels pares blancos, ho vaig conèixer gràcies al doctor Ferreruela, que està en la zona de Tigaray, molt de Tigarada.
Sí, molt.
La zona de Tigaray, que van començar a fer un gran projecte.
Home, són els que han portat aquí a Europa una visió d'Àfrica realista.
Si estigués l'Àngel Pujol ara que ens estigués escoltant, estaria molt content que parlessin de los Padres Blancos. Per això jo vaig començar, em sembla, abans a resar el Rosari i m'escoltes milers de persones més que tu, perquè jo a les 12 anys vaig començar la ràdio retransmitint Santo Rosario des de la parròquia del Carme, Rosa Mística, Torre de Vítor, Marfil, Casa de Hora, Alcadenza, Protecció...
Això ho sentíem nosaltres al poble.
A quina emissora?
Perquè, a veure, mon pare era molt aficionat al tema de la ràdio. Ja quan no hi havia accés als mitjans tècnics que van sortir després, ell se la feia de galena i escoltàvem la ràdio. A casa dels padrins s'escoltava la ràdio Pirinaica. Ah, i sí. S'escoltava el Parte.
El Parte era, de Ràdio Nacional d'Espanya.
Eren les dues coses.
El diari, diari Hablado.
Sí, sí, mon padrí, mon oncle, l'hereu, sempre se paralitzava l'activitat i se dedicava a això. Després mon pare ja es va comprar una ràdio i estava sintonitzada a la Cope.
Perquè tu no eres ronda matinal, no tenies apodo.
No.
Los de Binefar tenien apodo, eh?
Sí.
La vampiresa i tots aquestes serien...
Sí.
Parlant d'una altra cosa, amb tota la gent que tu has tingut, molta gent jove, què és el que més t'agrada formar a la gent jove? A part de la catequesis en aquell moment que es deia, que ara suposo que es diu d'una altra manera, però què és el que més t'agrada? Fer-li només la formació en quant a explicar-li doncs, una catequesi religiosa o també activitats?
Sí, agrada activitats, però bàsicament aquella entranya d'aquell que s'està mirant el futur i està intentant realment situar-se davant del futur. Que això l'empeny, això el porta a treballar, això el porta a buscar, això el porta a associar-se, això el porta a completar formació. Aquesta perspectiva, diguem-ne, vital, aquesta perspectiva d'il·lusió. Jo crec que falta molt avui en la nostra societat, això.
Per cert, Lluís Allant, jo tinc un amic, o jo mateix, si vull ser capellant, quin atractiu puc trobar?
Atractiu en aquesta opció?
Sí.
Home, és qüestió d'opcions personals, igual que un altre que faci una opció personal, dintre de la vida familiar, dintre de la vida matrimonial, de parella. Què puc trobar? Si l'opció respon a lo que allò que tu t'has preparat i tu estàs disposat a fer, satisfacció, alegria, realització personal, horitzó de sentit, mobilització interior a no quedar-te adormit, perquè els reptes de la gent, lo que viu, lo que els passa, lo que sent, també els sents com a propis. És a dir, a una vida molt rica personalment i espiritualment.
T'han nomenat vicari general i no et preguntes què hace un chico como yo en un sitio como este.
Ah, jo m'ho vaig preguntar el primer dia, això. Jo m'ho vaig preguntar.
Te vas preocupar.
Jo, fins i tot un dia li vaig dir al bisbe, dic, jo no sé si sap vostè el que ha fet, però bueno, jo faré el que sàpiga i el que la mateixa església m'ha ensenyat. I si no val, doncs ja està, vostè pot disposar...
Si tu fas com els polítics, mires la porta de sortida per si de cas...
Bueno, jo penso que la porta... Bueno, mira la porta de sortida no me la miro, però tenia l'experiència de dir... A veure, això és una circumstància, ara ho comentàvem amb algun company, que em deia, senyor vicari, dic, no, senyor vicari, jo sóc qui sóc, malgrat la circumstància en la qual estic vivint. Ja. Sí que les circumstàncies fan que ho visquis d'una manera, però això és una circumstància, que avui és i demà pot canviar perfectament.
Aquí ja et diuen el maño o et diuen el català o com te diuen?
No, almenys a mi directament no em diuen d'una manera o d'una altra. Jo veig que la gent ahir mateix hi havia un usted habla bien, muy bien el castellano, que és d'aquí de... Digo, pues mire, yo el castellano es mi lengua materna y el catalán es mi lengua paterna, pero el catalán de la Franja, el catalán de la Ribagorza. Yo hablo el catalán de la Ribagorza y cuando vine aquí a la herida tuve que aprender el catalán y me daba vergüenza de hablarlo. Li vaig dir, ahí va. Es va quedar... Sí.
Ai, va, ai, va. Aquesta paraula és arbonesa. Per cert, xapurreau o fabla?
Fabla, no, que no és fabla, lo nostre.
No, dic, t'agrada més el xapurreau o la fabla?
A veure, jo recordaré sempre un mestre que teníem, aquell era de Múrcia, el mestre que vaig tindre a l'escola, que deia, a veure, niños, ustedes hablan un castellano mal hablado, que se dice xapurreau. Hablen en cristiano. Allà, a mi... Jo no ho vaig entendre. Després, el pas del temps, he entès que, evidentment, no. Nosaltres parlàvem un idioma absolutament correcte. Absolutament correcte. I és un idioma que és català, que es parla a l'Aragó i que ens identifica com a aragonesos també.
Sí, perquè tu aquí a Lleida dius escopinyes o dius berberechos?
No, normalment berberechos, com diuen els de Lleida.
I dius carmanyola o la fiambrera?
Normalment... Carmanyola, a veure, si ho penso dic Carmanyola, si ho penso.
Si vas a l'escola avui en dia però, es diu Carmanyola.
Sí, però si no dic Fiambrera, com diuen els de Lleida.
I aixeques molt la bota amb el porró.
Ara ni la bota ni el porró, abans era el porró.
El porró.
I mon pare, quan ve l'hort, la bota.
T'agrada l'hort?
A mi l'hort m'hagués encantat. Jo acompanyava mon pare sempre que podia l'hort.
Anem a parlar d'una altra cosa que la gent potser no coneix. Saps cuinar?
Me toca cuinar-me. Cuinar-me. I jo disfruto si tinc un altre per qui cuinar. Si me cuino a mi mateix, vaig a lo mínim de la supervivència que tinc ja estandarditzat a casa. I amb això me'n surto.
I te'n surts amb tot el que portes?
Amb tot el que porto, si me'n surto. Això més aviat ho han de dir els altres. A vegades, dius, m'hagués agradat dedicar més temps per a poder preparar això, per a poder estar amb aquella persona, o per a poder haver pogut anar a tant lloc. Evidentment, si renuncio a aficions que tenia, evidentment, perquè no hi cap tot.
Per cert, què et va regalar l'estola que portes?
L'estola que porto jo ara està, me l'han regalat a Colòmbia.
Ah,
estat a Colòmbia.
És molt especial, eh?
Sí, és colombiana. Els capellans colombians que ven aquí la identifiquen de seguida. Esto es de Colòmbia.
Molt ràpidament, ara, tres preguntes d'aquelles ciutadanes, no? De tot el que hi ha a la ciutat, no em parles de la seva ovella, que és una meravella, eh? Digue'm què és el més bonic.
El més bonic de la ciutat, per... traient-la... ja m'ha restringit el camp.
Claro, claro.
Jo diria la sala de la Mariana, la sala aquesta renaixentista, que és el Paraninf, que és una de les mostres més importants a tota Europa de pintura renaixentista, de pintura que tenim aquí a Lleida.
Per cert, vicari general, per què la gent no es fa seva més i coneix més a la nostra patrona, la Verge Blanca de l'Acadèmia?
Doncs per la impacte que tenen tots els mitjans de difusió, de propostes, de programes de festes, etc.
Que dic en general, perquè a vegades sembla ser que li toquem més festa amb una altra Mare de Déu que ara volen ficar de moda, sembla ser, i que respectem moltíssim, però la patrona de la ciutat a perpetuïtat.
La patrona de la ciutat és la Verge Blanca.
Fa 73 anys.
Sí, 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 és la Verge Blanca i és de Fundació Pontifícia i té al darrere una història i unes aportacions en el camp literari i històric que tenen la seva significació.
I acabo. El Ricard me diu que li preguntaràs quants gegants hi ha a la ciutat i t'ho ha dit que t'ho preguntaria.
Sí, m'ha dit que m'ho preguntaria i també he dit que no ho sabré dir, però sí sabré dir que estant jo director del Col·legi Episcopal vam batejar un gegant.
Sí, sí, sí.
L'Opisco.
Bueno, jo dic que l'Episcopardal.
O l'Episcopardal se deia, sí, era l'Opisco. L'Opisco.
Per cert, i ara sí que comprometré, després m'ho fas tornar.
Espera. Que quants n'hi ha?
No ho sap.
No, és que no sabria...
Pot dir un número, l'atzar?
Quan jo estava director del Col·legi Episcopal, en concentracions de gegants, hi anàvem.
Sí, sí, anàvem, una trobada, veníem a la trobada.
Jo acompanyava els de l'Esplai, que portaven el gegant.
L'entrevista Cosmopolita només t'ha sentit per aquesta pregunta.
No, només t'ha sentit, per exemple, per dir...
Quants gegants hi ha a Lleida? És la pregunta.
El director d'aquest programa, Ricard Álvarez, era un bon estudiant, i és un bon catequista o no?
Sempre ha sigut que jo, amb les dades que tinc, un bon estudiant, un bon treballador, una bona persona...
Mira com s'ha ficat vermell.
Amb molta capacitat de connexió i d'amistat.
Sí.
Transparent. Jo sempre...
Sobretot del calent és transparent.
Que jo recordi... he estat així.
Caram.
De persona.
Acabem.
Com a catequista vam coincidir algun temps allà baix. Sí. Jo vivia tranquil.
Sí, des que està bé, no?
Està allà i fa ell perfecte.
Però saps per què? Perquè li pagaves un berenar perquè lo seu és la gastronomia. Acabo, fes-me la pregunta més compromesa i tu em coneixes de petit, que em pots comprometre, la més compromesa de totes.
Ai, no sé quina és per a tu la més compromesa.
Sí, per exemple, perquè no m'hi he ficat a la vocació de capellà.
Per
no aguantar els capellans, vinga.
Quines són les qualitats que tu penses que avui ens falta a la nostra societat perquè sigui una societat més humanitzadora?
Potser no renunciar a lo més bàsic, les nostres arrels, costums i tradicions, que algú penso que ho obliden, i això demostra tindre valors. És bona resposta o no?
Estic d'acord. és que més estic d'acord.
Veus?
Perdre la identitat és perdre ja completament les possibilitats de present i de futur.
Lluís Allant, te desitjo, i el Ricard suposo també que tinguis molta sort com a vicari general de la diòcesis, no canvies, perquè tu això dels càrrecs no t'han anat mai,
i no
deixis sobretot les sí, nostres parròquies, perquè el Ricard i jo som de Capon.
Sí, llavors,
és les nostres parròquies, i som de l'altra banda, som de Santa Teresa Jornet. Si ets de dretes, venint de Capon, des de Lleida, ets de dretes, ets de la Santa Teresa Jornet. Si estàs a l'esquerra, ets de la Sagrada Família.
Bueno, però això t'ho pots fer el gust. Si ets de dretes o d'esquerres...
Entres per un cantó per l'altre.
Entres per un costat per l'altre, sí, i ja està.
Si vés de la carretera de Barcelona, i a la dreta queda la Sagrada Família.
Tu fas a mi d'això.
Ja veuràs si ens escolta la Mari Mometó aquesta entrevista. Lluís Allant, moltes gràcies. Cuida el senyor bisbe, que és molt bona persona.
Sí, certament.
I tens un bon equip. Sí, cal sapiguer seleccionar.
Sí. I sobretot hi ha un estol de persones al voltant que disposades a col·laborar, que t'ajuden a mirar en la direcció correcta.
S'ha guanyat un esmorzar al Museu Costa.
O sigui, s'ha guanyat el cel?
No.
Dic, mare de Déu, dic, no, ja.
Això era mossèn Ramon Torres que venia a bocinets de cel. Això ja està escrit. No, al Museu Cosmopolita, que ell ho coneix, l'invitaré a esmorzar.
Bueno, sí.
T'invitarem a tu.
Avisa'm.
Oh, ja, faltaria més.
Avisa'm. Sí, jo el museu el tinc vist, però l'esmorzar no.
Ja.
Lluís Allant, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. A tots.
Cosme, ho deixem aquí fins dimarts vinent.
Dimarts vinent tindrem barris.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs apa, que obrim la finestra dels records.
Molt bé, doncs parlem de les masies.
Uh-huh.
Al Solsonès n'hi ha moltes, és una terra de masies, escampades, que també van quedar abandonades quan passes, veus aquells grans casalots avui tancats i que s'estan ensorrant, enrunant alguns...
Més, per molt gran que fos i per molt bona casa que fos, si no s'hi viu...
Es va deteriorant. Doncs parlem de les masies, perquè la masia ha representat, des de molt antic, una forma de vida. De masies n'hi ha hagut de tota mena. De les grans masies situades al bell mig de la Hisenda, voltades de coberts, quadres i pallers, fins a la petita masia de planta rectangular amb teulada de dos vessants i llar de foc a la sala, que tenien el corral al costat i al darrere l'estable per la mula i per la somereta, que duia la mestressa al mercat de la vila o a vendre aviram, mous, conills, que tot valia al damunt de l'esquena de l'animal. I retornava contenta la mestressa, contenta i cansada, amb la cistella plena d'arròs, bacallà, sucre, sal, pebre i canyella, és a dir, portava animals i s'emportava els que viures cap a casa que necessitaven per passar la setmana o la mesada. També portava un mocador de cap per a ella i unes espardenyes noves per al marit, que l'esperava a l'entrada tot trencant ametlles per fer els panellets. Entre les seves compres no hi faltava mai les espelmes, el carbur o el blé, per al llum d'oli, perquè no hi havia llum elèctrica i, per tant, calia provoir per tot això. La vida a la masia era sana, plena de poesia i molt pràctica per a organitzar el treball, i no era pas gaire diferent de la forma de vida del poble. Però l'electricitat, el telèfon i els electrodomèstics, televisió inclosa, van revolucionar la vida dels pobles, mentre que les masies es van quedar al marge en molts aspectes. Això també va fer desaparèixer moltes masies, ja que els propietaris van preferir anar a viure al poble o a la ciutat perquè allí no tenien les prestacions que veien que els altres tenien. Només algunes d'aquestes masies van poder instal·lar l'electricitat gràcies a la proximitat, a les línies generals. I precisament hi ha una cançó de Pandero que expressa la vida de la masia. Tota la setmana al mas, el diumenge sóc vilera i el dilluns al dematí ja torno a ser masovera. O sigui que la vida a la masia, una vida realment bucòlica, però dura.
Sí.
I la dita d'avui continua com al setembre, diguent que nafra d'octubre no és cura. Per tant, deuen ser uns mesos que per curar les malalties. Malament.
Escolta, ara ho haurem de passar bé i ràpid, això, si no.
Exacte.
Malament. Gràcies, Joan.
Adéu.
Menys d'un minut arribem a la una de la tarda d'aquest dimecres 9 d'octubre. Recorda que llavors, senyals horàries, ens posem al dia des dels serveis informatius de la cadena COPE. I després ja saps que a la meitat de la setmana, els dimecres, parlem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. I a dos quarts de dues
la tertúlia que és novetat aquesta temporada amb veu de dona. Parlem de moltes coses, però sota la manera de pensar, la mirada d'una dona, que de vegades pot coincidir amb la d'un home, però de vegades no. I això és el que ens interessa, parlar de tot amb veu de dona, aquí, a COPE Lleida.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo aclara a la familia de Franco que la sentencia es clara y que el gobierno está autorizado a exhumar los restos del caudillo. La respuesta sí a la aclaración solicitada por los nietos de Franco al fallo del alto tribunal que se conoció hace unos días en el Supremo. Está Patricia Rossetti.
No hay nada que aclarar, dice el Supremo. La sentencia es clara y no es necesaria la aclaración que pide la familia de Franco. Querían saber si era suficiente la sentencia para exhumar los restos de su abuelo. Recuerda el Supremo que la sentencia es firme y permite al gobierno sacar a Franco del Valle de los Caídos, pero para ello todavía la sala tiene que responder a tres recursos que están pendientes: el de la Fundación Francisco Franco, la Asociación Benedictina y la Asociación del Valle de los Caídos. Además, está pendiente la licencia urbanística paralizada por un juez de Madrid, pero el Supremo ya señaló en la sentencia que no es necesaria licencia de obras, no es una obra mayor.
Te cuento también la amenaza que desde la sesión de control acaba de lanzar el presidente catalán Quim Torra en el Parlamento catalán. Advierte que si hay condenas en la inminente sentencia que se espera contra los líderes separatistas, el Parlamento responderá con firmeza al torpedo del fallo. Yolanda Canales.
Torra dice que cualquier sentencia que no sea absolutoria será el torpedo más grave que se puede lanzar contra la convivencia en Cataluña. ¿Y cuál será la respuesta a la sentencia? Políticamente pasa la patata caliente al Parlamento, que deberá tomar una decisión, dice, basada en la autodeterminación.
Ante esta sentencia, esta Cámara deberá tomar una decisión que espero que se enmarque en estos tres grandes principios: el del ejercicio del derecho a la autodeterminación, de la democracia y de los derechos humanos.
Torra también ha defendido el derecho de los ciudadanos a la desobediencia civil.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que ha sido detenido en el aeropuerto de Alicante un ciudadano búlgaro reclamado por la justicia de su país por haber agredido sexualmente, presuntamente, a una menor de edad en 2006. Sobre el hombre, de 62 años, pesaba una orden europea de entrega desde el 3 de septiembre. También ha sido arrestado Juan Carlos Kerr, el padre de Diana Kerr, después de que su exmujer le haya denunciado por un intento de atropello tras una fuerte discusión. No es la primera denuncia que recibe Juan Carlos Kerr por este motivo, pero siempre han sido archivadas. 57 personas, entre ellas un menor, han sido rescatadas de la patera en la que intentaban llegar a las costas de Málaga. Todos se encuentran en buen estado de salud. La embarcación había partido desde la zona de Boufayar, al norte de Marruecos, y en la frontera de Siria con Turquía, al noroeste, se preparan para el ataque de las tropas turcas, a donde se dirigen 130 camiones cargados de tanques y blindados. Allí les esperan además 14.000 unidades de rebeldes sirios contrarios al régimen de Damasco.
Y en deportes estamos pendientes del comité de competición sobre la sanción a Dembélé. Y hay noticia, José Luis Corrochano.
Acaba de conocerse la resolución del comité de competición sobre un par de temas importantes. Bueno, dos partidos de sanción a Dembélé, como preveíamos, por decirle a Mateu Laoz, el árbitro del encuentro: eres muy malo. Se pierde el partido contra el Eibar y también el clásico contra el Real Madrid. De todas formas, Messi esta mañana, con los compañeros de RAC 1, seguía dudando de que Dembélé le dijera eso exactamente: eres muy malo.
Era muy difícil que le haya podido decir eso, porque le cuesta armar oraciones y hablar bien como para que le diga eso tan claro. Le decía yo, le quería decir a... Y después el míster me respaldó con lo que dijo también en rueda de prensa. Pero es verdad, nos sorprendió que él lo haya entendido tan claro, porque la verdad que a Omar le cuesta hablar español todavía.
Recuerdo, dos partidos de sanción para Dembélé. El otro asunto importante era resolver sobre la petición del Leganés de repetición del partido Leganés-Levante por el penalti de Siobas. El comité de competición se declara incompetente y lo traslada a la Secretaría General de la Federación Española para que ésta le dé el curso que corresponda.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estamos en pleno mes misionero y mientras se desarrolla el sínodo sobre la Amazonía, hoy en El Espejo Nos vais a contar cómo vive cada día un misionero español en aquella región.
Pues es el agustino recoleto Manuel Fernández, que trabaja en la ciudad brasileña de Portel, en la isla de Marajó, con 112 comunidades dispersas a las que solo se puede acceder tras horas en barco. Para él la prioridad es formar a los laicos y crear comunidades vivas. Advierte que hay que llegar a las personas y quedarse con ellas, porque en cuanto la iglesia abandona esas comunidades, son presa fácil para las sectas. En este mes misionero, el padre Manuel y sus compañeros van a ir casa por casa, llevando una Biblia católica y un rosario, explicando qué significa ser cristiano y pertenecer a la iglesia. También es importante su labor social, un comedor al que acuden diariamente más de 100 niños y la atención a 192 familias con necesidades. El día a día de este misionero en el Amazonas lo contamos dentro de nada en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem ara ja al migdia a Lleida, des d'ara fins a les 2. Ja saps que t'acompanyem cada dia, de dilluns a divendres, i això sí, des de les 12:20 fins a arribar a les 2 des de Lleida. Ens escoltes des de la Seu, des de Balaguer, des de Lleida mateix, des de l'aplicació que t'has pogut descarregar al mòbil, pots triar allí l'emissora de Lleida, o des de la web cope.es, on també pots triar l'emissora de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlem de noves tecnologies al Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a 2:15, amb veu de dona, la tertúlia de dones que aquesta temporada hem estrenat a Cope Lleida. Amb tot això ja saps que ens plantarem a les 2. Hores d'ara, amb 21 graus a la ciutat de Lleida, busquem aquesta previsió meteorològica amb l'Íñigo Jiménez. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida ens espera una tarda amb intervals ennuvolats, més compactes a la cara nord dels Pirineus, on s'esperen precipitacions febles. Les temperatures baixen amb màximes entre 19 i 26 graus i el vent bufa variable a flux. Demà dilluns tindrem temps estable amb el cel poc ennuvolat o serè durant tot el dia. Les temperatures baixaran i arribarem a 24 graus a Lleida capital, Balaguer, la Seu d'Urgell i Terrer i 20 a Viella. Les mínimes seran de 6 graus a Viella, 7 a la Seu d'Urgell, 10 a Balaguer i 12 a Lleida Capital i Tàrrega. I el vent demà bufarà variable a flux. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Com a darrera hora, direm que sospiten que el fragment de metall trobat a l'escenari del crim del carrer Acadèmia de Lleida és part de l'arma homicida. Per la mida correspon a una navalla, un ganivet petit o un cúter gran, segons els Mossos d'Esquadra. Recordem que els mateixos Mossos ja han dit que sospiten que l'acusat actua per crear-se una coartada. Això segons els Mossos, eh? Recordem que ahir va morir un home de 42 anys en desfrenar-se el tractor que reparava a Menàrguens i que ahir també a Lleida hi va haver dos ferits ciclistes per atropellament a Rovira Roure i a l'Avinguda Catalunya, a Lleida Ciutat. Ull, que cada cop hi ha més coses que es mouen als carrers de les ciutats. La Paeria retira temporalment la pancarta i el llaç groc de suport als presos i exiliats i remarca el tema de temporalment. L'alcalde Miquel Pueyo també remarca que acaten aquesta resolució de la Junta Electoral sense entrar en jocs simbòlics perquè creuen que ara toca fer política amb el cap fred. I recordem que ens han explicat que cau entre un 30 i un 40% la producció de panís a Ponent pels pics de calor de l'estiu i l'aranya roja. En 5 anys, una zona productora com Linyola ha deixat de cultivar fins a 12 milions de quilos menys de panís per les dificultats a l'hora de tirar endavant les explotacions. Els pics de calor... Doncs ja saps, el canvi climàtic.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports, ho fem parlant d'hoquei, perquè avui hi ha el partit ajornat de la segona jornada del Lleida Llista, on rep a l'Igualada i busca aquesta primera victòria al pavelló 11 de setembre. Recordem que aquesta ve ajornada pel partit que va jugar doncs, el cap de setmana que tocava a Oporto.
El gobierno de España trabaja por la unidad de España.
El Partido Popular ha evitado la ruptura de España.
No apoyaremos nunca un gobierno que ponga en riesgo la unidad nacional.
Unión de los españoles, regeneración democrática y política de España.
10N, las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre la unidad de España en cope.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Disfruta de la fiesta del 9 de octubre, un buen motivo para conocer nuestras tradiciones, cultura y gastronomía. Vive la fiesta de la Comunidad Valenciana y descubre las infinitas experiencias que te ofrece nuestra tierra, una tierra de igualdad. Entra en comunidadvalenciana.com y consulta la agenda completa con todos los eventos conmemorativos del 1 al 9 de octubre. Cada día, experiencias nuevas, experiencias muy nuestras. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Grandes mapas de la historia. Un fascinante viaje por la historia a través de la cartografía. Las creencias, conocimientos y valores de cada época en una colección única con un mapa de regalo cada semana. Domingo 13, primera entrega por 1,95€ con El País.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Doncs apa, ja saps, eh? La sintonia que ens indica que tot seguit parlem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida, que per cert ja saps que ens pots seguir a internet a www.infocopelleida.com. Sempre estem online, eh? Sempre. Tu busca les darreres notícies aquí a l'Infocopelleida.com i escoltar-nos doncs, a través del podcast o en directe a la meitat de la setmana, els dimecres, camí de 2:15, que això és novetat d'aquesta temporada. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Què tal?
Amb el Jaume Sitjà i també amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Què tal? Muy buenas tardes, chicos.
Jaume, de què parlem avui?
Doncs ara que tenim ja ensenyats els d'Apple, que les keynotes es tenen de fer amb dimarts per comentar-les nosaltres el dimecres, doncs ve la gent de Microsoft i encara no ha après i molt es fa amb dimecres i no les podem comentar fins al proper dimecres.
Clar.
Doncs avui comentarem les novetats que va presentar Microsoft el dimecres passat i els canvis que té preparats Google en els seus dispositius Android a partir del febrer del 2020. Tot plegat, entre d'altres coses, ho comentem a la tertúlia Freak. Però primer, sempre comencem amb un referent històric, com l'efemèride. Fins en quin any ens transportes avui, David?
Cerquita.
Ui.
Muy cerquita. Año 2006, pero muy curioso.
Doncs obrim paradeta amb...
Open Parking patrocina l'Infocope. Open Parking, l'APP per obrir i tancar la porta del teu pàrquing.
Doncs vinga, ens traslladem a l'any 2006, un referent històric com l'efemèride.
fijaros, una efeméride ya es del siglo XXI, ¿no? Estamos en el propio siglo XXI y se hace una efeméride. Fijaros, porque es que las cosas cotidianas hace que nos olvidemos de dónde venimos en tan solo 13 años, ¿no?
Sí.
Pero tal día como hoy, un 9 de octubre del 2006, Google Inc. adquiere YouTube por 600 millones de dólares.
Cuidado,
Es decir,
Es una cifra avui en dia que fa riure.
Tecnològicament canvien molt les coses.
Claro, tu fíjate, además...
Va ser molt ràpid el temps i els canvis són molt...
YouTube fue una empresa que nació en 2005, O sea, no os creáis que ya solo un año más tarde, ¿vale? Ya 600 millones de dólares que soltaba, y digo Google Inc., porque en aquella época...
No era Alphabet.
Exacto, no era Alphabet, era Google, y Google compraba YouTube, lo que es hoy día una no solo una plataforma de streaming, sino una plataforma de pago, de contenidos,
de todas maneras, YouTube ya feia uns dies que existia, el que
sí,
passa és que
molts dies.
Sí, el potencial el van veure a Google, llavors és veritat que la velocitat d'accés a internet era baixa i el vídeo costava.
Como YouTube y como nombre y como buscador en 2005, solo un año antes, es cuando empezó a popularizarse, ¿no? Que era cuando empezó a bajar o toda la decaída de que moría MySpace. No sé
si... Sí, señor.
Me sale...
Ostres, sí,
se me quitan las canas solo de nombrarlo.
MySpace va tener una pujada y una baixada tremenda.
Bueno, fue el primero, pero no supo mantenerse. En cambio, el modelo de negocio, YouTube cuando lo vio, claro, Google cuando lo vio dijo, es nuestro buscador, pero para buscar otras cosas y otro contenido, ¿no? Entonces, en aquella época, bueno, pues 2006 fue una pasta. Daros cuenta que en el 2006 es cuando empezaban a salir iPhone y teléfonos conectados. 2007.
Sí, bueno, correcto, es verdad.
Finales de 2006 es cuando se presentó en Estados Unidos, en septiembre del 2006.
Sí, ¿vale? Pero en la calle no estaban todavía.
Pero en la calle no estaba todavía, y ahí ya, dentro de la parte de buscadores, cuando empezaron con el tema del vídeo. Es decir, estaban en eso antes, o a la vez que estaban trabajando en un sistema operativo como Android.
Es un posicionamiento bucket, que sapiguem com va sortir l'iPhone, ens marque mola.
Exacto.
El despegue de moltes tecnologies,
El antes y el después de llevar una pantalla donde hoy día lo tenemos todo.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Dimecres passat va ser la presentació més gran que ha fet Microsoft a nivell de hardware, i podem dir que torna a la guerra dels smartphones amb el Surface Duo, un mòbil Android plegable. Microsoft amb un mòbil Android i tot el cacharrament que va presentar, no, David?
Bueno, todo el cacharro, yo creo que de cacharros va, es el gran elefante dentro de la cacharrería, ¿no? No olvidemos al final el potencial de Microsoft, y que Microsoft, bueno, pues es la empresa que hoy día, a través de todo su sistema operativo y sus servicios, bueno, pues es la número uno de implantación a nivel mundial. Sí que hablamos que crece mucho el sistema operativo de Apple, que la programación toda va en esa cosita que le llaman Linux, que casi nadie ha visto funcionar excepto los que se dedican, y al final lo que más vemos es Microsoft y es Windows por todos los sitios, ¿no? Sí que como elefante en una cacharrería, ¿por qué? Porque se ha dedicado a jugar. Es decir, teléfono plegable, venga, pues voy a hacer un teléfono plegable, eso sí, como mi sistema operativo ya dije que lo abandonaba, pues con Android. Eso sí, dentro del Android, pues todas mis aplicaciones de Office 365, toda la parte de mi comunicación, Skype y demás, va a estar integrada, y son las funcionalidades que podemos tener de Microsoft en cualquier tipo de sistema operativo, que creo que al final es su gran qué, ¿no? Poder tener el Excel, el Word y Outlook en cualquier sistema operativo, ¿no?
Yo creo que aquí sí que Satya Nadella, que no lo digo nunca bien, bueno, el encargado de Microsoft tuvo una visión clarísima, ¿eh? Office tenía que ser multiplataforma y accesible desde todos los sitios, porque es su pago por servicio más popular, ¿eh?
Es que es su cuore, es decir, es el cuore realmente
Office es de suscripción, es mensual. Windows lo compras una vez y ya está. Office no, es de suscripción, y yo creo que es una buena fuente de ingresos para Microsoft.
El modelo de negocio de software, al final, que impongan es su implantación, como digo. Claro, que más del 80% del mercado mundial de los ordenadores sean Windows, bueno, pues hacen que entren. ¿Y por qué digo como un elefante en una cacharrería? O sea, teléfono de pantalla doble, pero con Android. También la versión...
Bueno, le han puesto una capa que parece, sí, un Windows. Pero es Android, ¿eh?
Es Android. Es la Surface Duo, ¿no? Pero es que siguen jugando, ¿no? Y cogen la Surface Neo y hacen como dos tablets unidas por una bisagra también y un teclado físico, con lo cual tienes un ordenador tablet con dos pantallas para poder trabajar en dos pantallas y llevarla encima. Unos auriculares de botón, ¿cómo no? Porque todo el mundo tiene unos auriculares de botón.
Por cierto, bueno,
nosotros también, ¿no?
Diseño de tertulia aparte, ¿eh?
Sí. Sí.
A ver, no els critico, com tot el disseny. T'agrada o no t'agrada? Segur que estan pensant.
El nom lo clave, de botó.
Sí, es como si nos pusiéramos, para que los oyentes que digan, es como si nos pusiéramos el botón de una chaqueta, o sea, el botón grande de una chaqueta, no de una camisa.
A la oreja.
Grande de una chaqueta en la oreja. Claro, con esto dicen que tapamos mucho el sonido exterior.
Correcto.
Pero recordar que tapar mucho el sonido exterior hace que a la hora de hablar nos oigamos a nosotros mismos y hay un pequeño retardo. Entonces, al final nos da una sensación extraña.
Bueno,
cuando
hay
mucho
bueno, això una cosa, i dos, si no pel carrer no són aconsellables, ni aquests ni de qualsevol altra marca, que hem d'estar una mica a la guait del que, perquè anem caminant, creuem a Nova York, ho van haver de prohibir.
Sí.
Anem caminant i creuem i no sabem, cuidao amb això. Sí. I després l'altra, té un avantatge, la part tàctil és gran.
Sí, eso sí.
La part tàctil dels auriculars és gran.
Són molt manejables.
Oye, en blancos és que se ven d'una hora lluny, jo no sé.
Bueno, al final el diseño más pequeño lo tiene Apple hoy día, el resto de diseños son un poquito más grandes.
Por cierto, que hay rumores, ¿eh?
No se lleva mucho más de los de Samsung, un poquito más y más planos, pero tampoco se llevan mucho más allá de los de Samsung.
Rumores de AirPods 3 con cancelación de sonido, pero con las almohadillas, con las fundas de silicona, in-ear, y ya veremos. Son rumores, ¿eh?
Son rumores.
Bueno, al final, amb aquests dispositius que ha tret Microsoft, veieu que una miqueta moriran d'èxit o triomfaran en el mercat com ha triomfat una miqueta la Surface?
El tema es que han hecho una presentación de hardware y nos han dicho para qué lo vamos a usar y por qué no es imprescindible tener un teléfono con dos pantallas, porque...
Pero es porque... dos pantallas, ¿eh? O sea, sí. No es la pantalla infinita de Huawei o de Samsung. No, son dos pantallas.
Y también han pegado dos pantallas a un tablet.
Sí.
Y luego han hecho un tablet que es un ordenador ultra fino, pero no le pueden llamar ordenador ultra fino porque se maneja como un tablet, aunque el Windows sea el mismo, pero al final es un híbrido entre tablet y ordenador. Es decir, al final lo que me sorprende siempre de Microsoft es eso, que teniendo la pasta que tiene, se permite el lujo de hacer una presentación de cacharros que parece un experimento de ciencia.
Por cierto,
pero parece un experimento de ciencia.
Correcto,
pongo bisagras y me pongo cositas.
Sin, ¿no?, precios ni fechas, ¿no? Todavía.
Bueno, como siempre.
O sea, sin precios ni fechas. Sin que això ens hem acostumat a que totes les grans presenten coses
precios,
i no les tinguem
precios,
mai.
Precios sí, han dado ciertas referencias como el híbrido este serán los $1,000, $999.
Ya, pero sin fecha.
Sí, venga, va, som-hi, un altre tema. Tenim aquí més temes pendents. Qui sí obligarà a tots els fabricants a instal·lar Android 10 a partir de febrer és Google. I sí, ha dit per què.
Bueno, es por el tema de desarrollo de aplicaciones. Es decir, esto lo sabemos a través de un documento que es la XDA Developers, ¿vale? Que es el documento de requisitos que Google Mobile Services establece, ¿vale? Que el 31 de enero del 2020 será la última fecha en la que Google apruebe nuevos dispositivos con Android 9 Pie. A partir de ahí, todos los servicios de Android que lleva inherentes Android 10 quieren que estén implementados en todos los equipos que lleven Android. Es decir, yo te estoy cediendo un Android 100% en el cual todos mis programadores están trabajando, pero el teléfono, sea de la marca que sea, tiene que llevar inherentes, tiene instalados, pues que... y no podemos desinstalar los servicios de Google.
Pues que es evident. ¿Saps la despesa y la inseguretat que es mantenir a ratlla els parches de seguretat de Android 2, 3, 4, 5, 6, Lollipop, no sé què i tal, quan estan treballant a fons en el 10? És que és normal. O sigui, Apple això ho té, se'ls pot criticar per mil coses, però per això no. O sigui, la gent que es dediquen a programar, saps que estàs programant per una o dues versions només.
Exacto. Mirar, además...
Sí, perquè en aquest moment el mercat està molt atomitzat, no?
No, el tema és que hoy día se siguen fabricando Android y siguen saliendo tablets Android con Android 8...
las de Amazon, por ejemplo, están saliendo con Android 8, ¿eh? O sea, la capa que llevan encima es de Amazon, pero el cuore que llevan es un Android 8 todavía.
No, tablets de Amazon y cualquier otro fabricante.
No, pero que ya no hablemos de la... No, es que son marcas ni supa chinas.
No digan,
un montón de ellas. Android 7, Android 8, sí, sí. Android... Entonces,
clar, que els Androids deixaran de rebre suport... O alguns l'han deixat de rebre ja de seguretat.
Correcto, no, de seguretat.
Si compres un mòbil nou amb un Android 7 i ja...
No puedes actualizar Android. I com no puedes actualizar Android, no puedes actualizar ni uno de los patches de seguretat. Entonces, claro, todas estas versiones lo que ponen...
Sí, a partir del febrer, només se podrá vendre un telèfon amb Android 10.
No. Tú solo puedes fabricar un teléfono. Los teléfonos los tienes que presentar a Android para homologarlos para que lleven Android. Y ellos los homologan. El tema es que no van a homologar ningún teléfono que no lleve Android 10.
Correcto,
no me fabriquéis cosas bajo certificado de Google que no lleve la última versión.
Y un altre tema de les que voldrà fer Google és, al final, organitzar i humanitzar tot lo que són los gestos amb Android 10, no? Que, al final, cada Android té els seus gestos particulars i d'aquesta manera ja, pues, les instruccions amb els gestos seran les mateixes per tots els sistemes operatius.
Es lo que hablábamos ahora, es decir, es que además Android 10 lo que va a dar es que hasta nueva generación de pantallas infinitas, como lo ha llamado Ricard, que así lo bautizó Samsung con su primer teléfono de pantalla infinita, ¿no? Al final el tema es que toda la parte gestual se ha dejado en manos de utilizarla quien las use o de tener las aplicaciones de mando a distancia, pues tengo mis gestos, la aplicación de no sé qué tengo mis gestos. Al final esto es complicado y hace que los teléfonos además sufran muchísimo en cuanto al uso de la memoria, sube un montón. Bueno, pues esto es, no vamos a probar ninguno que tenga Android 10, porque así todas las pantallas infinitas podrán tener unos gestos que vienen per se de Google, que ya están programados en el sistema operativo
y ya saben
el rendimiento que van a tener dentro de...
Si no agafes un altre terminal que es fa d'una altra manera i ja estàs perdut.
Que és bàsic, és com amb el ratolí fer doble clic per obrir un programa, doncs és el mateix, ha de ser estàndard o bastant estandaritzat.
Nos tenemos que dar cuenta que desde que nació todo el mundo de la informática y los sistemas operativos han manejado igual. Conocemos la manzanita mordida, Apple. Apple hace sus cacharros y su sistema operativo. Él es el culpable de que funcione o no funcione. ¿Qué ocurre? Que es la marca que mejor puntuación tiene de experiencia de usuario. Android o Windows, el sistema operativo, que venga, lo vendo a todos los chinos, a todo el mundo mundial entero, instálalo y sácalo, ¿no? Al final, ¿qué ha ocurrido? Que tanto Windows como Android son... es el sistema operativo que está instalado en más de un 80% de la población mundial de usuarios. Ahora, hay que cuidar mucho, mucho la experiencia de usuario, porque si no, al final esto será contraproducente. Seremos el elefante en la cacharrería, como Microsoft en la primera noticia.
Y ya, para acabar, Ricard, tenim un minut, ¿no? Doncs... l'altre dia ho vam comentar, no?, que la pirateria disminueix, però el que estan molt preocupats és amb el ripeo o ripeig de YouTube, que està molt perseguit. Què vol dir això de ripeo o ripeig?
La pirateria amb sèries i pel·lícules ha baixat, jo crec que és bastant evident. Aviam, a mi si m'ho posen fàcil, evidentment que has de pagar una subscripció, però si m'ho posen fàcil, hi ha un lío de buscar-me, descarregar discs durs i històries. El tema de música jo crec que també Spotify ha ajudat moltíssim, és el que va obrir el camí, després Apple Music, Tidal i d'altres històries. Però sí que és veritat que hi ha una franja, David Casero, hi ha una franja d'edat que la música la busca a YouTube.
Sí, bueno, és el desprotegido que hablo jo, ¿no? Es decir, resulta que papá tiene... o mamá tiene Spotify, pero los niños no tienen Spotify. Claro. Y buscan absolutamente todo en YouTube. Absolutamente
pues
todo.
Es normal.
De ahí tenemos hasta YouTube Kids.
Tú y yo escuchábamos música con 12 años, ¿no?
Estaba pues, clarísimo.
O sea, los petits de casa volen escoltar música.
Pero solo teníamos la opción de la radio
y grabar.
Y lo que nos grababa.
Y grabar la cinta, claro.
Y grabar la cinta y estar dándole una noche, 3 horas al pause para que no salieran los anuncios.
Sí, señor.
Y luego tener una cinta sin anuncios. No te rías. No. Era así.
me río porque lo he hecho, pero...
Ya, yo. El tema, el ripeo es que al final, es decir, estas canciones ripeadas en MP3 se suben con unas imágenes de fondo, al final hay otros usuarios que lo que hacen es descargar esta música en MP3 y se hacen su lista de MP3 al play y venga, y a funcionar. Estos programas de ripeo que tanto descargan vídeos de YouTube o solo descargan el sonido o solo descargan la imagen. Entonces, con esto pues se hacen sus cintas como cuando nosotros parábamos ahí y grabábamos de la radio.
Yo, desde aquí una crida. Jo sé que el David ho té, jo també ho tinc. Escolteu, per una mica més, però mínimament més, tant Spotify com Apple Music ofereixen les subscripcions familiars. Pagues un euro més o un dòlar més, o dos, i tens la teva parella i els teus dos o tres fills. I sí, cadascú amb el seu compte, amb les seves llistes, i t'oblides, i poden escoltar tota la música del món.
Per cert, que parles de Spotify...
A partir de certa edat, val la pena.
Ja està integrat totalment amb el Siri.
Sí, ja estan tots integrats.
Molt bé, doncs hem arribat al final. Com sempre, agraït que el David Casero ens hagi acompanyat avui aquí a l'Infocope Lleida. David Casero, gràcies.
Gràcies, bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Open Parking patrocina l'Infocope.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
¿Sabes que el agua corriente puede contener plomo, pesticidas, hongos o restos de medicamentos? Conoce tu calidad de agua y cómo mejorarla en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hablan de la locura de mi ciudad y se olvidan de la tranquilidad de mi sierra, de mi noche y de su vida, y no de mi arte y mis teatros. Hablan de turistas y viajeros, pero no de águilas, castillos o bodegas. Muchos hablan de mí, pero pocos me conocen de verdad. Comunidad de Madrid, vuelve a conocerme.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Semana de la lencería en El Corte Inglés. 25% de descuento en todas las marcas de lencería, corsetería, medias, calcetines y leggings. Descubre todas las tendencias en moda íntima para crear tu otoño. Del 3 al 13 de octubre en la Semana de la Lencería de El Corte Inglés.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida. Con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. Y tú, colaboras. El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Dona en domum.com.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 30 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
3 minuts per sobre de 2:15. Ara sí que ja caminem fermament per arribar a les 2 de la tarda, com tots els dies, de dilluns a divendres. Saps que t'acompanyem des de Lleida, des de les 12:20 i fins a arribar a les 2. Els dimecres tenim aquesta novetat d'aquesta temporada. Ja haurem de començar a deixar de dir novetat, perquè ja fa més d'un mes que estan amb nosaltres i, per tant, jo crec que estan consolidadíssimes a la programació de la cadena COPE. És una tertúlia que vam titular amb veu de dona i en la que hi ha molta gent que em pregunta, però escolta, i de què parleu? No, és que no és temàtica. Aquí el que és el tret distintiu per entendre'ns és que les tertulianes, les amigues que tenim convidades als estudis, sempre són dones i tractem de qualsevol tema d'actualitat o qualsevol tema que ens doni la gana o que ens hagueu proposat a través del nostre número de WhatsApp, que saps que tenim el 664-526-180, 664-526-180, que si vols que tractem un tema, doncs només cal canviar un missatge de... Si pot ser de veu, millor, sempre ho dic, que ens escoltem les veus, si no de text, si et fa vergonya, cap problema, i tractem qualsevol tema. Quina diferència hi ha? Doncs no ho sé, per això tenim aquesta tertúlia. Suposo que hi haurà temes en el que homes i dones pensarem més o menys el mateix i d'altres en el que serà opinions o punts de vista totalment diferents, i que crec que aquesta és la riquesa, conèixer tots aquests punts de vista, no per acabar convencent a ningú, sinó perquè com més informació tens, sempre és més fàcil decidir. En fi, jo ja sabeu que a les tertulis intento parlar poc, ara ja porto aquí un minut de xerrera, per tant, jo ja he acabat. Gemma Casal, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvinguda, com estàs?
Molt bé.
Gemma Casal, que ens ve des del grup de Dones Lleida i des de la... on se gestionen les ONGs.
La
coordinadora de ONGs. I, evidentment, com un dia ens explicava, un dia també fer una entrevista en profunditat vinculada al moviment feminista des de fa molts anys.
Sí, ja porta uns quants anys.
Ho dic perquè a vegades la gent ens parla, bueno, és que això és una moda. Escolta, jo, no, les no, persones no. Amb les que parlo, no és una moda, porten dies amb això. Quan no se'n parlava tant, també hi estaven posades.
La nostra entitat, el grup de dones de Lleida, aquest any fa 40 anys.
Imagina't.
Sí.
Fa 40 anys, eh? Bueno, i més no, perquè era complicat, no?
Eren dones que estaven pel moviment feminista en diferents organitzacions polítiques i a l'any 79 decideixen unir-se com a grup de dones de Lleida.
També està amb nosaltres la Eva Ribalta, presidenta de l'Associació d'Esport Femení a Lleida. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Eva ja sabeu que és atleta. L'altre dia em preguntaven, ja, però si jo vaig amb una cursa, com sé qui és la Eva? Perquè clar, la ràdio, la veu i tal, dic, és molt fàcil, la que arribi primer.
No és així.
Però més a part, ara li deia, dic, déu-n'hi-do, perquè jo també tinc els caps de setmana ocupats amb la canalla i el futbol i aquestes històries, i m'explicava, diu, bueno, ara el setembre i octubre, la veritat és que sí que tinc força cites de campionats i de curses de caps de setmana, però després la cosa baixa. Es pot practicar durant tot l'any, però el desembre, gener, febrer costa, no.
Es pot practicar durant tot l'any i practiquem durant tot l'any.
Bueno, evidentment, sí, perquè els músculs són molt senyorets, si els deixes descansar, es queden.
Bueno, durant els mesos d'hivern canvies a vegades les dinàmiques.
Correcte.
Està clar que tothom preferim, també va a gustos això, el que passa és que diguéssim que a Lleida tenim una climatologia que a vegades ens ho fica molt, molt difícil. Però tot i així, sempre tenim alternatives, per tant, és a dir, que no podem parar.
No es pot parar. Físicament, ja ho hem dit un dia, amb la Eva també buscarem un dia per fer una entrevista des del punt de vista de l'atleta professional i l'atleta amateur o gent que li agrade. Quines diferències i quina cura s'ha de tenir, perquè al final... A vegades mires la gent el que fa i dius, vinga, jo també, 10 quilòmetres, 50... S'ha de vigilar també, eh? Una cosa és fer salut i l'altra és tenir algun ensurt, eh?
No, una cosa és fer salut, l'altra és dedicar-te a això. Que tenim les persones que ho fem per gust, jo penso que no tenim ni... Tenim el mateix sacrifici, però per nosaltres és és un plaer poder practicar.
Correcte.
No és una obligació, no és el nostre dia a dia. Uh-huh. Per tant, també hem de tindre una sèrie de mesures i tampoc no portar-ho a l'altre extrem.
Clar que sí.
Parlem quan vulguem.
I està amb nosaltres també la presidenta d'AP Lleida, ja saps, l'Associació de Professionals, Empresàries, Emprenedores de Lleida i província i Pirineus, eh? Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, perdoneu.
Ja veus que al final el tercer programa ho he après,
molt
això.
Molt bé, sí, m'agrada.
Tot serà que el proper dia me n'oblidi. Com va, Laia, l'organització d'aquest gran event proper d'AP Lleida?
Pues molt bé, la veritat que molt enfeinades, perquè és un acte, per nosaltres és l'acte més important de l'any i és una gala en què hi ha moltes coses alhora i, per tant, doncs, ens dona molta feina. Però estem contentes, estem tenint bastant retorn per part de la gent que s'ha apuntat a les candidatures. Uh-huh. I crec que aquest any tindrem moltes bones candidates, que al final costa molt decidir qui es mereix i qui no es mereix. Segurament ens en guardarem algunes per l'any que ve.
Clar, al final és un mal de cap quan has de decidir, però sí, també és una bona notícia perquè vol dir que hi ha molta gent.
És que hi ha molta gent i moltes dones. La veritat és que costa molt decidir, sort que no ho he de decidir jo sola.
Molt bé. Escolteu, això suposo que ho sabeu, eh? Ara no ho sé, d'aquí un mes i un dia hi ha eleccions. Sí, sí. No, ho dic així en broma, perquè ja suposo que totes esteu al dia, però són unes eleccions com a que ja fa mesos que tothom preveiem que no es posarien d'acord, que les acabaríem repetint, tothom ho donava per fet, al final va passar el que havia de passar, que sí, i hi ha eleccions d'aquí un mes i un dia, i francament no veig jo, res diferent. Llavors, avui pensàvem, escolta, de què hem de parlar avui amb veu de dona? Doncs dic, jo us proposo un tema. Sense parlar de partits, o sí, m'és igual, perquè ja sabeu que aquí cadascú és lliure d'expressar-se com vulgui. Què és el que hi hauria d'haver en un programa d'un partit polític des del punt de vista d'una dona? O sigui, a què hi hauria d'haver sí o sí, o a què no s'hauria de renunciar, que hi hauria de constar en un programa, tenint en compte sempre que esperem que els programes després es compleixin, que aquest seria un altre debat. Què hi hauria d'haver? Podem començar per grans trets i anar aprofundint. No tot ha de ser feminista, dic des del punt de vista d'una dona, la que vulgui. Podeu començar.
Bueno, jo primer dic que estic molt enfadada amb això de les eleccions, perquè és una gran despesa econòmica enorme, i que jo crec que la gent no ens mereixem aquesta classe política que tenim. És vergonyós que no hagin estat capaços de formar govern i que primin tant els interessos partidistes, personals i econòmics damunt d'una classe política quan tenim el país en circumstàncies en les que tenim.
Jo m'atreviria a dir, sense saber-ho ni tenir dades, això ja és personal, és percepció, que potser és l'època en la que els polítics diuen que més pels demés s'ha de treballar i la que més egos i més cadires es parle. Perquè aviam, que no es va posar d'acord ningú, no ni uns ni els altres, ni els de més enllà ni els altres. No es va posar d'acord ningú. Ningú va voler baixar del burro, com vulgarment es diu.
Tenim una classe política molt mediocre que s'ha oblidat de fer política. No? Jo, bueno, això és el que jo penso. Llavors, què li demanaria? Bueno, la meva llista és molt llarga, del que
comencem,
li demanaria.
Comencem.
La primera, que és essencial, és la democratització de l'Estat. En aquests moments tenim un Estat que ja, doncs, penja d'un fil, si és que no l'ha trencat del tot, el que ha de ser un sostén democràtic, i la divisió, doncs, dels poders no està clara en aquest Estat i és el primer que hauria de fer. I, per tant, en aquesta democratització de l'Estat ha de passar per permetre que l'Estat espanyol decideixi lliurement república o monarquia, i en què ha de permetre, doncs, que Catalunya decideixi lliurement el seu futur com la resta de pobles de l'Estat espanyol. Això per començar a permetre un Estat democràtic i lliure, en el que els ciutadans són lliures. I després, en clau de gènere, doncs jo sí crec que s'haurien d'esforçar en fer uns pressupostos amb perspectiva de gènere. Per fer uns pressupostos amb perspectiva de gènere els hi cal una cosa molt important, que és disgregació de dades, que en aquests moments no les tenen, per saber on han de posar els diners per realment arribar a la igualtat. I a partir d'aquí, d'uns pressupostos amb aquesta perspectiva de gènere, doncs es poden anar desgranant totes les polítiques. L'essencial, jo crec que és tractar el tema de la violència de gènere com un problema de salut pública. i que quan portem mils d'assassinades i milers de dones maltractades, violades, assetjades, doncs cal passar a parlar d'un problema greu de salut pública i a posar-hi mesures que van molt més enllà de fer-se fotos, i per tant vol dir pressupostos reals, amb recursos, i una administració forta que inverteixi des d'educació, sanitat, i en tots els aspectes amb la lluita contra la violència masclista. I després d'aquí doncs aniríem molt més enllà, com per exemple la imatge vergonyosa d'un tribunal constitucional fet 100% per homes, doncs que comencin a deixar espai a les dones per incorporar-se en tots els llocs.
Mira, deia al principi que tenim un número de WhatsApp, el 664-526-180, ara la Marta, diu aquí que és Marta, el podeu enviar anònima si voleu, ens diu: quotes de dones per llei en tot. Això diu un oient, eh? 664-526-180. Suposo que al final també, quan veus que no arribes, dius, escolta, doncs ara me'n vaig a l'altra punta del marge. Vaja, no ho sé, eh? El tema de quotes també és un tema d'aquells que podríem parlar, eh? Si va bé, si no va bé, si ha de ser, si ajuda al principi i després s'elimina...
Jo parteixo de la idea que hi ha dones tan bones i dones tan mediocres com homes, però si el 100% o el 80 o el 90% són homes, és que la quantitat de mediocres que estan ocupant llocs de responsabilitat és molt més elevada. Per tant, de dones que puguin ocupar aquells llocs segur que els trobaran. I si s'ha d'imposar per quota, doncs s'haurà de fer.
Clar. Laia, eleccions d'aquí un mes i un dia, des del punt de vista d'una dona i des del punt de vista... No és que us posi en una casella, que pots acabar opinant de tot, però evidentment quan pregunto del món empresarial li pregunto a la Laia i acabeu opinant totes, i si pregunto del món dels esports li preguntaré a la Eva i acabeu opinant tots, no? I si preguntem del punt polític, doncs li pregunto a la Gemma, que ja fa molts anys que ens coneixem de la vessant política, tot i que la Gemma és camaleònica, és a dir, està en molts llocs. Però, Laia, sota el punt de vista d'una dona i empresarial, a nivell d'empresàries, a nivell d'emprenedores, al món professional, què és irrenunciable en un programa electoral?
Doncs jo crec que una cosa que es fa a altres països europeus i aquí no es fa, i és el tema de les quotes d'autònoms. Les quotes d'autònoms sí que hi ha algunes ajudes. Ara fa uns anys que cap aquí que s'han variat i et donen algunes opcions els primers anys.
Sí, però és que fa tants que ho diuen això que passen molts anys i no passa res.
Correcte. És que el tema és que no és que diguis el primer any una quota reduïda, no. És que potser no és el primer any, potser és que sempre hem de tenir unes quotes d'autònoms, sobretot al principi o quan tens... O imagina que tens una malaltia. O els autònoms vivim del que treballem. I si no podem treballar per lo que sigui, per exemple, la seguretat social, no en tenim, o és ridícula. Doncs a mi aquestes coses a nivell professional, doncs sí que crec que és important. Les quotes d'autònoms, la seguretat social pels autònoms, és que som un motor molt important a l'economia d'aquest país. I, bueno, ens menystenen molt. I ja no me refereixo a les empreses amb grans facturacions. No, estic parlant de l'autònoma.
No, de l'autònoma, sí, sí.
Sí, sí, de l'autònoma que té una botigueta del barri o que té dos o tres treballadors, com a molt. I és un esforç. Després, una altra cosa. En funció de la facturació, també estaria molt bé que les quotes de la social doncs fossin més reduïdes. Perquè és que, clar, el senyor Zara contrata molta gent, però és que paga ridiculeses comparat amb el que paguem nosaltres de quota d'autònom de seguretat social dels treballadors. Clar, és que, a veure, i n'hi ha molts, com nosaltres. Sí que el senyor Zara té molts treballadors, però nosaltres també, si vas a sumar tots els autònoms...
No, és la gran empresa del país, al
clar,
final.
Jo ara, com a mare, que sóc autònoma i treballadora, doncs, home, avantatges molt poques. Un cas, el meu cas en particular, el meu home no ha pogut agafar les meves setmanes de baixa, no, amb el canvi de llei no les té.
Ah, no?
No, perquè estem en diferents règims.
Ha tingut 3 dies o 5 dies i
no,
prou?
No, té els dies que li toquen, que són les 8 setmanes. Ah, però jo, lògicament, no les puc fer totes, no puc fer els 30, no, quantes setmanes són? 16, no, 4,
sempre,
3 mesos
sempre,
i mig, més o
4
menys.
Mesos, però que no ho és.
No, no arriba, 3 mesos i mig,
són
una cosa 16 així.
Setmanes, crec. Eh?
16 setmanes, correcte. Jo no les he pogut fer, he fet les 6 obligatòries, perquè són aquestes, les que tinc obligació, però a partir d'aquí les altres setmanes que me quedaven, que són unes 10, jo no li he pogut passar al meu home, i perquè estem en diferents règims de treballadors. I jo sóc autònoma i ell és treballador, és funcionari. No li he pogut donar. Abans sí, fins la llei d'ara del març que va canviar, li hagués pogut donar. Ara ja no. Bueno, doncs no sé, per què ens penalitzen tant els autònoms? Per què? No ho entenc, perquè és que al final... De veritat, que som un motor, que el 90% d'empreses d'Europa, el 90% són autònoms.
Per concretar, què proposes? Vull dir, perquè igual ens escolta algú i
pues,
saps?
Home, jo proposo...
Suposo
millores...
que els programes electorals estan fets a un mes vista, però bueno, igual ens escolta algú i li donem una idea, ja que els polítics no acaben de trobar la clau.
Jo proposo millores per als autònoms, homes i dones, i aquí no me renyeixo només amb dones, perquè també hi ha molts homes que tenen grans idees i que volen tirar-ho endavant. Millores per autònoms a nivell de quotes d'autònoms que paguem cada mes, perquè és que a Anglaterra paguen una, crec que 50 euros i paguen tot durant molts anys, no el primer. Després,
i després paguen també en funció del que facturen,
correcte,
oi?
És que també és interessant, paguen en funció del que facturis, perquè és que si no factures molt, perquè has de pagar una quota fixa.
O si factures molt també la quota és ridícula. És a dir, a l'inrevés, em refereixo, si factures molt, o sigui, entenc que tampoc t'han de fondre a és que factures molt, no, i el tant per cent pot anar decreixent, si vols, però bé, hauria de venir per aquí.
Sí, sí, i tot el tema social, bueno, també paguem la cotització nosaltres. Sí que no paguem com un treballador, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el que ens obliguen a pagar ara. Doncs, bueno, aquestes millores sí que crec que a nivell empresarial i a nivell d'autònom, de carrer, ens farien falta. Millores en aquestes coses, en els plans de polítics.
Eva Ribalta. No et vaig a preguntar sobre el món... Bueno, sí, sobre el món de l'esport, sobre el món de l'associacionisme, si vols, també, com a dona...
A veure, mira, jo, després d'escoltar tant a la Laia com a la Gemma, la veritat és que... crec que en aquest momentet, que és el que dèiem, tenim polítiques tan canviants, és que hi ha polítiques tan canviants perquè no arribem mai a tindre, diguéssim, una legislatura que arribi a funcionar.
Bueno, sí, això també tens raó.
Deixem una miqueteta. A veure, què està passant? És el que deia, d'ofar el mes de març hauria pogut agafar, el meu home hauria pogut agafar la baixa. Però és que el mes de juliol ja no es pot agafar. Per tant, estem també amb una societat tan canviant que tampoc no deixem espai perquè acabin de funcionar les coses. O, el que deia, hem de tenir tanta informació per poder-ho disgregar, per poder pressupostar bé, però en aquest moment el món polític és això, és com una mica de disbauxa, tornem a tindre eleccions, i què passarà? És a dir, que jo estic una miqueteta de dir... no acabem d'engranar, però és que tampoc no deixem temps perquè comenci a funcionar les coses. Bueno, ja sigui perquè no s'ha... Bueno, en aquest moment, doncs, perquè ningú s'ha ficat d'acord i hi ha moltes coses al darrere, sobretot que molts interessos que, doncs, bueno, que cadascú cap a casa seva, però estem allí.
I ningú cap a casa de tots.
Exacte.
Cap de les tres m'heu dit res sobre el clima.
No.
Bueno, la Gemma ja m'ha dit, ja m'ha advertit que tenia la llista molt llarga i que dic tres i després això. Bueno, sobre aquest tema. És que sobre aquest tema els polítics hi tenen molt a dir també, o hi haurien de tenir molt a dir.
Sí, 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 és evident, no? Tot,
Quan dic clima, dic canvi climàtic, sostenibilitat, consumir productes de proximitat, etcètera, etcètera.
L'altre dia es van fer tots la foto, el dia 27, tots van fer xarxes, tots estan a favor de la lluita contra el canvi climàtic. Les polítiques que proposen, no n'hi ha cap, ni una, que faci el gran salt endavant... en el tema energètic, en el tema el tema energètic, que vol dir tot, mobilitat, salut pública, canvi de model agrari, canvi de model industrial, per tant, diguem que cap d'ells s'ha arriscat. I ho faran, o sigui, a les bones o a les males, perquè el canvi, amb el canvi climàtic no hi pactaran. I per tant, suposem que algú hi haurà amb una mica de llum
perquè no crec, també us ho he de dir, que farà algunes polítiques més realistes, però cal posar-s'hi ja.
Però cal posar-s'hi ja. Ahir a Saja, això és ara, ja no és futur, no de present, a Saja ja va donar unes xifres d'una reducció del 20% del poder adquisitiu de la gent que treballa a la terra al Pirineu de Lleida degut al canvi climàtic. Ha plogut menys i el clima canvia i, per tant, doncs produeix menys la terra, ingressen menys. Un 20%, parlo de present. Avui ens diuen que ha caigut entre un 30 i un 40% la producció de panís a Ponent, a la Plana. 30 i un 40% ja no són xifres d'aquelles que... ja són coses, i diuen per què? Pues pels pics de calor, perquè l'estiu ha plogut menys, etc. Que tot això està vinculat al canvi climàtic, tot.
Però jo li pregunto...
Però això és present, eh?
Sí, sí, jo li preguntaria a Saja si estan disposats a fer un canvi de model agrari.
Clar.
A deixar de banda fitosanitaris, pesticides, i a començar no a produir mercaderies per l'exportació i tornar a produir aliments. El pas també l'han de fer ells, eh? Perquè està molt bé fer aquesta denúncia, però ells també han de proposar canvi.
No, per això t'ho dic, és un bon tema, perquè si ha de seure tothom aquí, i tothom ha de cedir, això està clar. Tothom ha de cedir. Què més?
Bé, hi ha un tema que tampoc n'hem parlat.
Que ui, n'hi ha molts de temes que no hem parlat.
El tema de la persecució del frau fiscal i la lesió fiscal. Estem en una societat profundament empobrida. Qui més pateix la pobresa són les dones. La feminització de la pobresa és molt àmplia. I aquí els més rics no paguen impostos, o gairebé no en paguen, i tota la càrrega va sobre les classes mitjanes, els treballadors, els autònoms, i la gent que s'està enriquint no està contribuint a l'Estat. Si no tenim unes arques que responguin a tot el benefici que se n'està enduent els grans propietaris i els grans empresaris i les grans multinacionals, no podrem avançar en res, i clar, la pobresa anirà avançant. Per tant, la lluita contra el frau fiscal, que a Espanya és ridícula, doncs hauria de augmentar un 100%.
Però el frau fiscal, el legal o l'il·legal?
Tot.
Quan dic el legal, parlo de la enginyeria fiscal que es coneix, perquè al final diu, hi ha grans empreses que paguen poc, però ho fan legal.
Sí, sí, no, tot.
O sigui, el que ho fa il·legal, aquest ja no diguem, aquest ja és un delinqüent, però el que ho fa legal... És que hi ha algun problema a l'hora de... Bueno,
és un problema a l'hora de qui doncs... ha fet les lleis.
Correcte, ho fan per amb ells, fan per a les grans empreses, les lleis. Està clar, els altres tenim poc a dir.
Uh-huh. President o presidenta? Ja sé que les llistes estan tancades ara, hipotèticament. Què preferiu? Compliquem-ho. President i moltes ministres, o presidenta i molts ministres, o presidenta i moltes ministres...
Bueno, estaria bé presidenta i moltes ministres, però és que depèn del programa. I...
Sí. Bueno, això ja va quedar clar, crec que la setmana passada, que al final és la idea la que preval, més que la persona que te l'està dient.
I la meva pregunta és, imagina't que ara el pròxim dia d'eleccions tornen a sortir més o menys una cosa per l'estil
que ha
sortit ara.
Bueno, és que les enquestes diuen que quedarà més o menys igual.
Clar, què? Tornarem a fer eleccions dintre d'uns mesos, perquè tampoc ens tornarem a posar d'acord, perquè vull dir, al final, qui hi hagi a la cadira, si no s'hi posen d'acord, nosaltres, vull dir, en què ens beneficia? Si tornarem a estar igual una altra vegada? Perquè estan cadascú enroncats al seu espai, al seu quota de poder, i que tornarem a estar igual, perquè és que al final jo estic per fora tots, com que són incapaços de negociar i de fer la seva feina. Els podem despedir, els ciutadans? Perquè a mi m'encantaria despedir-los, a tots.
Llegia una frase que ara no sé qui la va dir, però és antiga, que al final el polític ha de treballar pel poble, no el poble pel polític. I aquesta idea, que era molt bàsica, potser fa un segle, avui en dia, jo no sé si ho tenim tan clar, això, sí. Ho dic perquè, com a què, escolta, no, mira, l'alcalde... No, l'alcalde és el teu treballador,
L'alcalde és el que eligen les vecines.
Sí. Allà,
no? A veure, jo crec que també estem ara en un momentet de desànim generalitzat, perquè veiem que no, que és el que dius, què passarà d'aquí un mes? Tornarem a estar igual, com que no es podem despedir, doncs tornarem, suposo, que a estar negociant, però bueno, què negociarem? És a dir, que el que necessitem potser és això de dir, a veure, un canvi, a veure com ho podem fer tot això.
Mm-hmm. Gemma.
No, bueno... A part de la del... jo crec que és molt important que l'IBEX 35 deixi de fer els programes polítics. Sí. No? I que,
però
i
què vols dir que sap qui és la gent, l'IBEX 35?
Que les grans empreses i les multinacionals o la gent amb grans quotes de poder econòmic facin els programes polítics, això s'ha d'acabar.
Però això
no?
Passa a Espanya?
Sí, evidentment, quan veus quines
sí,
lleis
i quines
orientacions...
Això crec que és legal, que hi ha lobbies de pressió sí. I existeix, però a Espanya també?
Evidentment, sí, sí, amb el tema energètic és claríssim.
Bueno, el tema energètic potser sí que és un dels sí, més sí. Clars.
Sí, sí, i llavors passa tot arreu. Ahà. Jo volia fer una mica d'espam d'una activitat.
Vinga, fes espam, que ens queden dos minuts. Et dona temps?
Sí. La coordinadora d'ONGs, demà presentem Humoràlia, que està... Humoràlia és una... Bueno, es fa una convocatòria, un concurs d'humor gràfic a nivell de tot el món i participen, doncs, una associació d'humoristes de ninotaires i la coordinadora d'ONGs sobre cada dos anys es fa sobre un tema de drets humans. I aquest any s'ha dedicat a Dones en Moviment, es diu, i demà dia 10, a les 7 de la tarda, s'inaugura a l'IEI. I que està tothom convidat a veure l'exposició i a participar de la inauguració.
Molt bé. Doncs demà a l'IEI inaugurada, però estarà uns dies, eh?
Sí, 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 estarà tot el mes.
Bueno, estarà tot el mes, això vol dir que no hi aneu el dia 31... que anem-hi abans, que després...
I que és molt xula, hi han participat més de 300 persones de més de 40 països i per tant són visions molt diferents sobre les dones en moviment.
Molt bé. Ens queden 4 setmanes més per parlar d'eleccions. Jo sé que no és un tema que apassioni, però mira, avui perquè que hi hagi un mes i un dia, la setmana vinent evidentment no, a no ser que insistiu o que algú ens enviï un missatge al nostre WhatsApp 664-526-180. Ja sabeu que amb Veu de Dona parlem de tot, de qualsevol cosa de l'actualitat, però una d'elles, ens agradi o no, és que hi ha eleccions generals i jo parlant i escoltant pel carrer la gent, com a que la gent li és igual ja. I això és un problema greu. O sigui, que la gent ja li sigui igual és un problema greu, eh? És més greu del que sembla perquè el país està com semiparalitzat, perquè tothom diu, no, va, al final tot funciona. No tot funciona. No tot funciona, eh? Laia Rogel, Eva Ribalta, Gemma Casal, escolta, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui. Que tingueu bona setmana.
Moltes gràcies. Gràcies igualment.
I nosaltres arribem a les 2. Demà hi tornem, puntuals com sempre, que acabis de passar bon dimecres.